Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Els dijous volem ser cats a La Caravana de Ràdio Estel.
9 minuts que passen de 4:45 de la tarda i com cada dijous volem ser més educats que ningú i aprendre quelcom nou abans d'anar a dormir. I per respondre'ns a aquesta pregunta, a què aprendrem avui, Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan.
Què ens portes avui?
Doncs avui, al Volem ser educats, aprendrem d'un col·lectiu que sempre ha estat bastant estigmatitzat, els adolescents.
Home.
Moltes vegades hem sentit frases com aquests joves d'avui dia, està a l'edat del pavo, o no s'hi pot parlar, s'enfada i no l'entenc, fent referència als adolescents. I volem aprendre molt més d'ells i elles per poder-los acompanyar millor en aquesta etapa vital. Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'adolescència és la fase de la vida que va de la infància a l'edat adulta. De fet, marquen aquestes edats, dels 10 als 19 anys. També asseguren que és una etapa singular en el desenvolupament humà degut al ràpid creixement físic, cognitiu i psicosocial. Alba Castellví realitza molts cursos, conferències, tallers i també ha escrit molts llibres, entre els quals trobem Educar sense cridar, Tots els colors de l'amor i Educar adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer. Aquest últim títol presenta una etapa molt il·lustrativa de la que la podem, de fet, perdoneu,
Tira.
És una etapa molt il·lustrativa del que comentava.
Mira, la comentem.
Exacte, comentem-la, Joan.
És una etapa blava,
sí.
On posa educar adolescents, així amb lletres grans i enmig,
sí.
I posa paraules tatxades com insolents, mandrosos, egoistes, desconsiderats, despistats, no? I això te posa manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer. Per cert, per qui no ho sàpiga, un llibre que veurà la llum, la seva edició en castellà, veurà la llum aquest proper mes d'octubre.
Correcte. Per tant, nosaltres avui hem volgut posar la mirada sobre els adolescents i parlar-ne amb la nostra convidada d'avui, ara sí, Alba Castellví, educadora, sociòloga, mediadora de conflictes i professora de didàctica a la Universitat de Barcelona.
Alba Castellví, bona tarda.
Bona tarda.
Ara, Alba, ens ho comentava la Nina, aquesta portada del llibre, que jo crec que entra molt pels ulls, amb aquesta paraula educar i adolescents en gran, i apareixen 5 paraules ratllades, insolents, mandrosos, egoistes, desconsiderats, despistats. Per què estigmatitzem els nostres adolescents?
Perquè ens costen, perquè ens porten la contrària, i quan ens porten la contrària, els pares ens sentim en terra de ningú. Hem de continuar manant com quan eren petits? Han de fer la seva perquè ja són grans? On és el punt òptim? On és l'equilibri? Tot això fa que siguin un repte pels pares i per això a vegades estan una mica estigmatitzats perquè no sabem massa com agafar-los.
Nosaltres començàvem avui el programa dient que vindries a parlar de tot plegat i dèiem que és l'etapa més difícil, l'adolescència. Però més difícil per qui? Pels pares o per ells?
Jo crec que més pels pares que per ells. Sí que és veritat que a vegades es diu que els adolescents pateixen, que s'ho passen malament, que tenen conflictes interns i no és pas que no sigui veritat. El que passa és que em sembla, jo que treballo tant amb pares com amb adolescents, que els pares encara s'ho passen pitjor que ells mateixos.
L'adolescent magnifica els seus problemes?
No, l'adolescent fa dels seus problemes la seva quotidianitat. És a dir, per un nen els seus problemes són molt grossos perquè són els seus, per un adult també ho són, igual que ho són per un adolescent. Per cadascú de nosaltres els problemes que tenim són els pitjors problemes que podríem tenir si no n'hem tingut d'altres, no? A mesura que creixem podem relativitzar, però quan som adolescents encara no tenim gaires problemes per poder comparar i per tant els fem tan grossos com ens sembla que són.
Per tant, mira, tenia aquí apuntat preguntar-te, escoltem poc els joves, però et faig tallar-ho aquesta pregunta, Escoltem poc els joves o com a mínim minimitzem els seus problemes?
A vegades, com que els pares podem relativitzar perquè ja n'hem tingut d'altres de problemes, considerem que els seus no tenen tal magnitud. El que passa és que hem de ser conscients que per ells sí que la tenen, com la tenien per nosaltres a la seva mateixa edat. Aquí és qüestió de saber escoltar i no desconsiderar que per ells allò que passa és prou important. Hem d'escoltar i empatitzar i saber que estan patint tant com poden patir en el seu moment, igual que patíem a la seva edat.
Precisament es diu que l'adolescència també és aquesta etapa de la rebel·lia, no? Començàvem parlant una mica d'això, de que contesta una mica els pares, porten la contrària. Et preguntava si escoltem poc els joves. I ells ens escolten prou a nosaltres?
Bé, ells ens volen escoltar cada vegada menys perquè volen fer cada vegada més la seva, per tant, cada vegada volen seguir menys les orientacions dels pares, cosa que és natural. De fet, si no fos així, potser tindríem motius per preocupar-nos, no? Un adolescent que sempre obeís i que no portés mai la contrària, potser seria un adolescent que fora problemàtic en un altre sentit. Els escoltem en funció del temps que tenim, de les preocupacions que ens ocupen en aquell moment, i ells, encara que no sembli que ens facin gaire cas, sí que consideren el que nosaltres els diem. Fins i tot en cas que no facin el que ens sembla que tocaria, tenen en compte que nosaltres opinem d'una determinada manera. Això m'ho explicava una vegada una professional que treballa amb nois i noies i que deia: és curiós com sempre en algun moment expliquen què opinen els seus pares de les coses que hi ha sobre la taula. Vol dir que se'ls han escoltat abans i que ho tenen en compte, el que els pares pensen.
Alba, què és el coaching familiar i com pot ajudar els pares dels adolescents aquest coaching familiar?
Doncs és una consulta on tant pares com adolescents, a vegades per separat, a vegades tots alhora, es poden posar d'acord. Posar d'acord sobre què? Sobre la convivència en la vida quotidiana, sobre la resolució de conflictes que tenen i que de vegades s'enquisten, amb l'ajuda d'una tercera persona que fa que parlin entre ells, que puguin entendre uns i altres les raons de la contrapart, diguem-ne, els fills dels pares i els pares dels fills, i que puguin buscar solucions consensuades entre tots que respectin els interessos de tothom, és a dir, que facin que els pares puguin estar tranquils amb allò que passa, amb allò que viuen, i que els adolescents tinguin també el seu marge de llibertat i la confiança dels seus pares. És a dir, és un lloc on posar-se d'acord perquè la convivència sigui més fàcil.
És un lloc de connexió?
Exactament, m'agrada aquesta paraula. M'agrada molt la paraula fer de pont. Jo crec que jo com a ajudant d'aquestes famílies el que faig és construir ponts entre uns i altres per on puguin transitar quan hi ha diferències, no? Que es puguin acostar cadascú a la posició de l'altre.
Per tant, com es pot arribar a connectar amb un adolescent sense que l'adolescent pensi ja m'està atabalant?
Ahà, molt interessant aquesta pregunta, perquè moltes vegades les converses comencen de manera aparentment constructiva i positiva, però acaben en una discussió, no? Com evitar que això acabi malament, que el que comença bé acabi amb uns que perden la paciència i els altres que senten que no els fan tant de cas com tocaria. Doncs mira, un capítol precisament del llibre va d'això, de com sostenir una conversa que sigui constructiva i que acabi bé. Una de les coses més importants, ja per començar, és trobar un bon moment per tenir la conversa que volem tenir. I un bon moment és quan a totes dues parts els vagi bé. No, a vegades els pares tenim una inquietud i una urgència per parlar d'alguna cosa que ens atabala i ho volem fer tot seguit, quan en aquell moment, potser per l'adolescent, no és el moment més oportú. Per tant, va bé, primer de tot, dir: escolta, m'agradaria parlar amb tu, va bé que sigui ara o t'estimes més en un altre moment? Com que l'adolescent acostuma a dir ara no, que està fent alguna altra cosa, el que podem dir: d'acord, doncs quan t'anirà bé? I quan ens doni hora, per dir-ho així, dir: en aquest moment estaré pendent de tu per poder parlar. Per tant, posa't una alarma al mòbil per pensar-hi. I per tant, trobem un moment per posar-nos en conversa de comú acord. Quan hem fet això, l'altra cosa que cal fer sine qua non és escoltar el que ens hagin de dir abans de dir la nostra. És a dir, interessar-nos per aquell problema que ens inquieta, conèixer la seva opinió, obtenir el màxim d'informació possible, fer preguntes, i abans de donar la nostra opinió, això és molt important, preguntar: et sembla bé que et digui què en penso? Vols que et digui què em sembla a mi? Et puc dir el que jo n'opino d'això que em dius? Encara que sigui mig rondinant, l'adolescent acostuma a acceptar que diguem la nostra, no? Bueno, va, digues. O, ja veus, pots comptar, què?
M'estic veient fa 20 anys, enrere, pràcticament.
Sí? No, és això, Però en el moment en què ells ens han dit, bueno, va, digues, encara que sigui així una mica, una mica remugant, ells estan més disposats a escoltar el que els pares hem de dir que no pas si donem la nostra opinió directament sense encomanar-nos a ningú. Allò de ningú t'ha demanat què en penses i en canvi tu m'ho vols dir i vols que jo ho senti tant sí com no. Doncs si fem aquesta petita falca d'introducció, de et sembla bé que et digui què en penso jo, després tot és més fàcil. I això són dos trucs que només per començar ja predisposen a tenir una conversa més constructiva que acabi millor.
Mireu, l'Alba Castellví, educadora, sociòloga, mediadora de conflictes i professora de didàctica a la Universitat de Barcelona, a més d'autora d'aquest llibre, Educar adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer, que ja ens ha donat dos trucs avui per tractar amb els nostres adolescents. Parlàvem abans d'un verb, que era connectar, i ara mentre ens parlaves d'aquesta conversa amb un fill adolescent, em venia al cap un altre verb, que és pactar. I tot sembla molt fàcil, per exemple, fins que ve la conversa, mare, pare, surto de festa, a quina hora arribo a casa?
Mm.
Ai.
És un clàssic.
És un clàssic heavy, si m'ho permets.
És un clàssic perquè té a veure precisament amb la negociació de la llibertat, que és el gran tema de l'adolescència. Ells volen dirigir la seva vida i els pares volem mantenir un cert control perquè patim. Per tant, una cosa molt interessant és a l'hora de negociar qualsevol cosa, com ara aquesta, és dir-los, com ho faràs perquè jo pugui estar tranquil? Com ho faràs perquè jo no pateixi? Aquesta pregunta és important perquè ells vegin que tenen una part de responsabilitat sobre la nostra tranquil·litat i que ens han d'ajudar en això. Pel que fa concretament a la pregunta que tu em fas de l'hora de tornada, òbviament dependrà de l'edat, i el que recomano és començar per fer-los tornar molt d'hora, senzillament per poder tenir marge a mesura que creixen, perquè vegin que si compleixen...
S'amplia la confiança.
Exactament, és a dir, que si se la mereixen, la confiança la tindran. Per tant, primer molt aviat, quan són jovenets, uns a les 10, i després a les 11, i a quarts de 12, i mica en mica cada vegada més. Això sí, si no compleixen, l'horari s'haurà de tornar a restringir, haurem de fer passos enrere perquè vegin que s'ho han de guanyar.
Estàvem parlant de com els joves s'han de gestionar aquesta certa llibertat que se li va donant, no? Com es gestiona, però, l'altra banda? Com es gestiona el patiment dels pares?
Els pares, esclar, jo a l'adolescència sempre els dic quan em venen a veure que hi ha coses que les poden modificar, que poden continuar normativitzant la convivència a la seva manera fins a cert punt, però que hi ha altres coses que les han d'aprendre a viure tal com són. Llavors, com gestionar el patiment dels pares és precisament la meva feina. És a dir, es tracta de veure què els fa patir exactament, es tracta de posar mesures perquè tècniques, pràctiques, perquè aquest patiment no sigui tan gran. El patiment normalment el provoca la incertesa, no? Anirà bé, estarà bé, s'equivocarà amb les decisions que prendrà. I després es tracta també que els pares aprenguin que d'equivocar-se s'han d'equivocar. I que mentre no s'equivoquin de manera tan greu que això modifiqui el seu curs vital, serà bo que s'equivoquin. Precisament, els pares han de patir menys si s'equivoquen una miqueta més. Aprendre'n és un procés, És un procés i per això hi som nosaltres, els educadors.
Per cert, deixeu-m'ho dir també que val molt la pena aquest llibre d'Alba Castellví, Educar adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer, publicat per Angle Editorial. Val tant la pena, de fet, que nosaltres des del programa decidim sortejar-lo. Si ens seguiu a les nostres xarxes socials, podreu veure què és el que heu de fer per aconseguir aquest llibre, @lacaravanaestel, tant a Instagram com a Twitter, podreu veure com ho fem per guanyar aquest magnífic llibre. Alba, quan els fills comencen a tenir parelles...
No sempre funciona. Ja t'acabo la frase.
Quin paper hi han de tenir els pares?
Un paper de respecte i de discreció. Un paper de jo sóc aquí pel que vulguis parlar amb mi. Sobre això, per la resta, fes el que et sembli que has de fer. Sàpigues que les coses no sempre surten com ens agradaria. Està bé a vegades advertir, sobretot de cara a possibles decepcions futures que arriben abans o arriben després, però generalment arriben segur, que això pot passar. És a dir, no es tracta de matar la il·lusió de ningú, però sí que es tracta d'advertir que les coses van com van i que a vegades les relacions són temporals, perquè si no, això a vegades són problemes majúsculs quan ho han de viure.
I en el cas del desengany, com ho fem això? Com ho com ajudem el nostre adolescent a gestionar-ho? Perquè clar, és un drama.
Ho és, i nosaltres ho hem d'entendre com a tal. Per tant, el que dèiem al principi, no minimitzar el seu dolor, perquè el seu dolor hi és, i és un dolor que poc o molt tots coneixem, perquè qui no ha viscut algun desengany d'aquesta mena. Per tant, recordar com ens agradava que ens atenguessin, per exemple, els nostres amics, les persones que ens estimaven, quan teníem o quan tenim un desengany. Com ens agrada que ho facin? Doncs generalment des de la comprensió i sense judici, és a dir, dient coses com quin greu, quan passen aquestes coses això ens fa patir, és un procés que s'ha de fer, el dol s'ha de passar i la vida té aquesta mena de coses, no? Hi ha moments de tots colors, és a dir, considerar que això entra dins de la normalitat però que no per això és una cosa que no provoca dolor. Jo crec que el sentit comú dels pares, si es deixen portar pel que senten, tot recordant el que ells van viure, els ajudarà molt a fer aquest acompanyament.
Un dels problemes o una de les coses que més costa gestionar en ple segle XXI, 2022, ja ha crescut moltíssima gent amb internet, són les xarxes socials?
Doncs mira, justament venint cap a Ràdio Estel sentia una notícia, un mica l'atzar, que parlava d'una nova xarxa social on els adolescents venen imatges del seu cos. I sí, les xarxes socials per mi són el problema més gran a l'hora d'acompanyar l'adolescència, perquè els influeixen moltíssim sobre la seva pròpia imatge. Generalment el que veuen té un color que no té la seva pròpia vida, perquè el que veuen està filtrat, està òbviament modificat per la imatge que els que s'hi projecten volen donar de si mateixos, i moltes vegades genera molta frustració als adolescents pensar que les seves experiències, les seves relacions, la seva vida en general no són tan brillants com aquelles experiències i relacions que veuen projectades. Per tant, els hem d'ensenyar a ser molt crítics amb el que veuen a través de les xarxes. És difícil restringir-los l'accés, però com a mínim han de tenir un judici ben format perquè allò que hi troben no malmeti la seva pròpia estima. Això és molt important.
Ara parlàvem de les xarxes socials. A vegades les xarxes socials tenen tenen continguts no adients pels nostres adolescents, no adients de fet per ningú, i cal parlar-ne. Jo sóc d'aquells que a falta de 4 minuts començo a obrir melons que podrien durar una hora, sóc un clàssic. Hi ha la nostra tècnica, José Matosas, que es posa les mans al cap. Sí, acostumo a fer-ho, però crec que se n'ha de parlar. Les xarxes socials poden arribar bullying i per tant depressió, poden arribar a crear trastorns alimentaris, poden arribar a crear trastorns mentals, no només les xarxes socials, però també les xarxes socials. Quan tot això entra a la vida del nostre adolescent, això sí que com ho gestionem, Alba? Perquè aquí ens hem de posar seriosos.
Doncs sí, precisament molts pares que em demanen ajuda és perquè veuen que els seus adolescents estan més tristos, més tancats, més espantats, i quan descobreixen que la causa són les influències de les xarxes, es fan aquesta mateixa pregunta, no? I ara això com ho fem? Doncs els hem d'ensenyar a gestionar-les, a fer una dieta digital que sigui sana. I això vol dir ajudar-los a pensar sobre com els està afectant i ajudar-los a posar-se límits. I perquè es puguin posar límits, nosaltres també els hem d'ajudar. Potser posant-los nosaltres abans aquests límits a ells, per exemple, fent que desconnectin determinades estones. El mòbil no ha de ser omnipresent a la seva vida. N'hi ha que se'n van a dormir amb el mòbil a la mà i que a altes hores de la matinada s'han adormit amb el mòbil sobre el coixí. Una primera restricció que poden posar els pares és que abans d'anar a dormir el mòbil es deixi fora de l'habitació. Això és una norma que hi pot haver a qualsevol família. Pot implicar un cert conflicte amb l'adolescent que potser s'hi resisteix, sobretot si ja té aquest hàbit. Però igualment els pares fent això l'estaran ajudant tant a curt termini com a mig i llarg termini, i per tant han de ser valents per posar aquest tipus de restriccions.
Alba Castellví, ella és educadora, sociòloga, mediadora de conflictes i professora de didàctica a la Universitat de Barcelona. A més, ha escrit aquest llibre que val, com deia, molt la pena llegir-lo, que és Educar adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer, editat per Angle Editorial. Alba Castellví, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Moltes hores hi estaríem parlant de tots aquests temes.
Segur. I en tornarem a parlar, segur, en aquest estudi. Gràcies. Fins ara.
Gràcies.
Un minut i mig i arribem a les 5 de la tarda. De seguida donem pas als informatius d'aquesta casa. Al capdavant, com sempre, Pere Juventí Balcells i Carla Buigas. I nosaltres tornem amb més continguts per celebrar, sí, celebrar la darrera hora de la caravana.